Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Onda Cero, Comunidad Valenciana. La brújula Comunidad Valenciana, amb Amparo Piqueres, Onda Cero.
Bona vesprada, què tal estan? Comencem el mes de desembre i seguim parlant de la Dana. Avui han comparegut en la Comissió d'Investigació del Congrés el cap de gabinet de Carlos Mazón i el conseller d'Educació. José Manuel Cuenca ha dit que ningú li va demanar al president que acudirà al SECOPI, mentre que José Antonio Rovira s'ha desvinculat de prendre la decisió de tancar els centres educatius el dia de la riuada. Arrepleguen també les reaccions a l'entrevista de Salomé Pradas en la Sexta i en Crònica de Successos ens fem ressò de la primera cèl·lula a Espanya de l'organització terrorista neonazi de base. Al control tècnic està avui Isaac Sancho. Comencem. Com es diguem, la policia ha desarticulat la primera cèl·lula terrorista de caràcter supremacista detectada al nostre país. Són tres els detinguts, tots a Castelló, per la seva presumpta pertinença a de base, una organització considerada com a terrorista a Europa i que es preparava per a desencadenar una guerra racial a Espanya. Informa des de Castelló Juanjo Tobar.
Durant el registre, els agents han intervingut 9 armes de foc, més de 20 armes blanques prohibides, munició, equipament militar i parafernàlia. Nazi, el líder del grup, mantenia contacte directe amb el fundador de The Base. Segons l'inspector responsable de l'operació, els detinguts havien manifestat la seva disposició a cometre atemptats.
Los investigados manifestaron su disposición para cometer atentados y ya habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar. Entrenamientos que fueron detectados por los agentes.
Els agents també van poder comprovar que utilitzaven les xarxes socials per a reclutar nous militants. L'Audiència Nacional ha ordenat l'ingrés en presó del líder de la cèl·lula, mentre que la investigació continua oberta.
I a València, un home de 75 anys ha sigut trobat sense vida en un habitatge situat al carrer Sant Ramon, en Ciutat Vella, després de l'extinció d'un incendi, segons han informat fonts de l'Ajuntament de València i de la Policia Nacional. La policia rebia precisament un avís d'un incendi i també del so d'una explosió i després de desplaçar-se fins al lloc dels fets, 5 dotacions de bombers i una ambulància i extingir el foc, s'ha localitzat a una persona morta. Agents d'homicidis i policia científica s'han fet càrrec de la investigació. Mentrestant, en la Vega Baja, la Policia Nacional també ha obert una altra investigació després de la troballa del cadàver d'un home, la identitat del qual encara es desconeix, en el riu Segura, al seu pas per Orihuela. Informa des de la Vega Baja, Esther Sánchez.
A la espera del resultado de la autopsia, el cuerpo sin vida del varón, que al parecer no presenta signos de violencia, se ha encontrado en la zona del Azud del Puente Nuevo, en pleno centro de Orihuela, tras la voz de alarma de dos transeúntes que cruzaban una pasarela poco después de las 8:30 de la mañana. De inmediato se ha acordonado la zona y se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia. Policía judicial y científica trabajan desde ese momento en averiguar la identidad del fallecido y las circunstancias de lo ocurrido. Antes, con una dotación de un sargento, un cabo y 8 bomberos del parque de Orihuela, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha desplazado hasta el lugar con material de rescate subacuático para localizar y rescatar el cuerpo que ha quedado en custodia de la Policía Judicial.
I parlem ara de la Dana perquè el cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, diu que no recorda que ordenara Salomé Pradas no molestar al president el dia de la riuada, com va dir la exconsellera en la seva entrevista en Salvados en la Sexta. Ho ha assegurat en la seva compareixença avui, esta vesprada, en la Comissió del Congrés dels Diputats que investiga la gestió de les inundacions. Cuenca s'hi ha reconegut que va dir a la consellera que hi havia que si n'hi havia novetats del temporal, que li les comunicara a ell sobre el dinar en el Ventorro. Cuenca ha negat que Mazón estiguera ilocalitzable.
La comunicación del presidente y de la consellera fue permanente, aparte de que yo estuve contactando con el presidente, incluso con la consellera en algunas ocasiones también de la tarde. Pero a mí nunca me reclamó la consellera la presencia del presidente. La consellera jamás me dijo que no pudiera localizar al presidente.
El cap de gabinet de Mazón ha dit que el 29 d'octubre es va desplaçar a Xàtiva i a Benigànim per a tractar uns assumptes personals. El que no ha respost és a la pregunta d'on va estar Mazón entre les 7 i les 8 de la vesprada. Abans que Cuenca compareixia el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, que també va anar a sa casa eixa vesprada en compte d'estar en el seu lloc perquè diu que el govern no havia donat suficient informació. Ha insistit que ell no era el màxim responsable de la seguretat de centres educatius. És, ha dit, responsabilitat i competència dels ajuntaments i ha carregat contra l'AEMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
No tenemos competencias en emergencias. No era un día normal, es un día habitual en la comunidad con la alerta roja. Con una falsa tranquilidad que se transmite diciendo que seguramente a las 6 de la tarde ya se acaba, que la tormenta se va a ir hacia el interior.
Per cert, que l'exconsellera de Justícia i Interior Salomé Prades i el secretari autonòmic de Presidència de la Generalitat Cayetano García compareixeran el pròxim 15 de desembre davant d'aquesta comissió d'investigació del Congrés. I seguim parlant de l'exconsellera d'Emergències de Salomé Prades, imputada, recordem, en esta causa judicial al costat del seu número 2, Emilio Argüeso, ha assegurat en eixa entrevista al programa Salvados de la Sexta que ella no va esperar a l'expresident Carlos Mazón per a l'enviament de l'Els Alert, però ha afirmat que, al seu entendre, haguera sigut necessari que Mazón haguera estat en el CECOP. I és la primera vegada que Prades carrega de manera directa contra l'expresident i ha revelat que va rebre ordres expresses a partir de la una del migdia de no molestar a Mazón. En aquest sentit, ha admès que no va aconseguir informar-lo del contingut de les alertes ni tampoc de la seva decisió perquè no li agarrava el telèfon.
Él ha dicho que debería haber cambiado su agenda o haber paralizado su agenda y haberse ido a Utiel. Yo también considero lo mismo. Yo trataba de trasladarle lo que estábamos viviendo allí. Hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros.
Moltes han segut les reaccions de l'aparició pública un any després de la riuada de Prades, entre elles les de les víctimes. L'associació Víctimes d'Anna 29 d'octubre de 2024 qualifica de teatre i manipulació les afirmacions realitzades. La seva portaveu és Mariló Gradolí.
Fue un ejercicio cargado de dramatismos y de estrategias discursivas que en nada ayudan a las víctimas, ni las falsedades ni la manipulación. Las afirmaciones que hizo son, en el mejor de los casos, interpretaciones muy parciales y lo que intenta es desviar el foco de la verdad. Sí que tuvimos una alarma por la banalización del cargo público. Intentando huir de su desconocimiento de las emergencias, apeló al cargo institucional.
Rosa Álvarez, la portaveu de l'altra associació, la de víctimes mortals de la Dana, assegura que les declaracions de Prada són una vergonya.
Una masterclass de arte dramático y por favor, vamos a ya no pedir, sino a exigir que cuando quieran hacer declaraciones, cuando quieran hacer entrevistas, que las hagan, que mientan lo que quieran, pero que no nos metan a los familiares de las víctimas por medio, que no pidan ese perdón sin asunción de responsabilidades. Estamos hartas, cansadas. Es tan mentirosa como su jefe.
Per cert, que la causa penal de la Dana que instruís el jutjat de Catarroja incorporarà dos nous vídeos remesos per la Generalitat que mostren l'entrada de l'expresident Carlos Mazón al Centre de Coordinació d'Emergències el dia de la tragèdia. En la mateixa diligència d'ordenació es comunica a les parts les transcripcions de les declaracions com a testimonis prestades per Juanfran Pérez Llorca, que era el síndic del PP en les Corts en aquest moment, i d'un supervisor de l'U2 el 24 de novembre. Parlen de la reconstrucció i malgrat el continu encreuament de declaracions entre Generalitat i de Retret i Govern Central per les obres per a evitar noves inundacions a València, avui hem conegut que de les 17 obres d'emergència que realitza la Confederació Hidrogràfica del Xúquer després de la Dana podrien estes estar concloses al juny de 2026, mentre que les actuacions incloses dins del pla que es preveuen fins a 2030 estaran pràcticament totes ja en execució. Canviem ara d'assumptes, contem que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sigut nomenat portaveu de la Comissió de Reglament de les Corts Valencianes amb una assignació mensual extra de 634 euros bruts. Aquesta decisió forma part dels canvis en les comissions i en la Diputació Permanent del Parlament Valencià després de ser triat Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat. PSPB i Compromís lamenten que en lloc d'exigir-li a Mazón la seva acta de diputat, el PP ara li premia fent-li portaveu d'esta comissió a Aitana Mas de Compromís.
Y es que no solo tuvo la cara dura de quedarse como diputado para seguir, digamos, blindado y aforado, para no comparecer delante de la jueza, sino que ahora además retuerce el reglamento para poder cobrar un poquito más. Siempre vamos a tener a Mazón en esa figura de la indecencia y sobre todo de la antipolítica.
Per cert, que Juanfran Pérez Llorca té previst prendre possessió com a nou president de la Generalitat demà dimarts. La incògnita passarà per saber quins seran els canvis que té previst fer en el Consell, qui són els consellers que continuaran amb la seva cartera i quins canviaran o eixeran del govern autonòmic. Sobre aquest tema se li ha preguntat avui al vicepresident segon per a la recuperació, a Vicente Martínez Mus, que ha assegurat que a ell li agradaria continuar amb la seva gestió, però que està a disposició del que decidisca el president.
Bueno, això, com és normal, depèn d'ell, depèn del president, serà ell el que diga el que vol fer, quin és el seu pla, té tota la capacitat i la funcionalitat per a fer-ho, ho ha de fer, i els altres pues, simplement acatarem i estarem pues, on tinguem que estar en cada moment, com sempre.
Des de Compromís, Isaura Navarro insisteix en el que estan demanant els valencians després de la dana són eleccions autonòmiques.
El que toca en esta comunitat després de lo que hem patit durant este any és que se convoquen eleccions. Que ha tingut el grup parlamentari del Partit Popular junta amb Vox, que se duen tan bé tapant les vergonyes d'un Consell que ha sigut inepte, ineficaç i que s'ha dedicat a un relato de mentires una darrere l'altra.
Prop de 600 interins d'infantil, primària, secundària i educació especial de tota la comunitat valenciana no han cobrat la nòmina des de principi de curs. Demà es mobilitzaran a Castelló sota el lema No cobrem, no evaluem Castelló. Lorena Pardo.
Esta situació afecta sobretot a interins de la província de Castelló i a personal al qual se li deuen més de 8.000 euros ja amb dificultats molt serioses per afrontar els seus pagaments i manteniment.
Nadie me ha contestado, el teléfono directamente está descolgado, no te lo cogen nunca, entonces es una auténtica vergüenza porque como maestros estamos yendo a trabajar y a cumplir nuestra obligación, pero se piensan que vivimos del aire. No cobramos, ya son 3 meses y claro, tienes que pedir ayuda a familiares, pedir préstamos, tirar de ahorro quien tenga y saber cuándo vamos a cobrar.
Els sindicats han fet un escrit al síndic de Greuges i un formulari per a reclamar, denuncien el silenci de l'administració i donaran suport a la mobilització.
La brújula Comunitat Valenciana.
Kobe Bryant i Pau Gasol, Venus i Serena Williams, Luka Modric i Toni Kroos, Mireia Belmonte i Saúl Cravioto, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Cuando se juntan talento y pasión, conocimiento y análisis, esfuerzo y dedicación, se forman dúos imparables que dejan huella.
Les vamos a contar el deporte con pasión, con rigor, como es marca de la casa y también con sentido del humor.
Que en ningún sitio se lo van a pasar mejor que aquí.
Rocío Martínez y Edu Pidal, la pareja deportiva de la radio española. Información, análisis y entretenimiento en la mejor compañía. Radio Estadio Noche, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
I sàpiguen també que la Fira de l'Automòbil de València ja calenta motors. Es celebrarà del 5 al 8 de desembre en Fira València. Hi haurà 46 marques oficials d'automòbils en una superfície de 50.000 metres quadrats amb 4 pavellons. Es tracta d'una gran cita comercial del motor de la Comunitat Valenciana. Recorden, la Fira de l'Automòbil de València es celebrarà del 5 al 8 de desembre en Fira València. I els contem també en altres assumptes que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua firmarà aquest dimecres un conveni de col·laboració amb el Congrés dels Diputats destinat a la formació, el coneixement i la difusió del valencià. Anem a conèixer ara quina és l'última hora de l'actualitat esportiva. Eduardo Esteve, bona vesprada, novetats,
no? Tenim? Sí, la despedida de Julián Calero. Ayer se hizo oficial la salida del técnico levantinista. De momento Álvaro del Moral y Vicente Iborra son quienes se van a encargar de dirigir al equipo. Lo de Luis García Plaza a esta hora está descartado y ha sido el momento de despedida de Julián Calero. Ha reconocido el técnico, además de dar las gracias en un buen ambiente en el que estaba el presidente y el consejero delegado, que han sido quienes han tomado la decisión de la destitución. En esa rueda de prensa, Julián Calero ha dejado muy claro que él se veía capacitado para mantener al Levante en primera.
También os digo, estoy convencido y segurísimo que yo iba a salvar al equipo, 100%, convencidísimo, pero son decisiones que entiendo que se toman y las tengo que respetar porque forman parte del juego y también entiendo que en una racha de resultados malas pues pueden pasar estas cosas. Pero yo estoy convencido del trabajo que hacíamos, de mi cuerpo técnico y que íbamos a sacar adelante al equipo.
Y ha dicho que está convencido de que el Levante continuará en la Primera División. Ojalá que sea así. Uh-huh. Tenemos fútbol a las 9, juega el Valencia frente al Rayo Vallecano. Es el partido que cierra la jornada. ¿Con qué novedades en el equipo de Carlos Corberán? Hola, Víctor Lluc.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. La última hora del Valencia, que pasa por ese partido que va a jugar a las 9 frente al Rayo Vallecano. Podría haber un cambio importante en la alineación, la entrada de Hugo Duro en la delantera por Danjuma, con lo cual jugaría con Julen Agirrezabala en portería, defensa para Thierry, Targa, Copete y Gallá, centro del campo con Javi Guerra y Pepelu, con Diego López y Almeida en las bandas, arriba Beltrán y Hugo Duro.
Gracias, Víctor. El fin de semana nos dejó un Villarreal lanzado en Liga con la victoria en el último minuto frente a la Real y también victoria del Castellón de Pablo Hernández. Hola, Víctor. Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buen momento liguero para los dos equipos de la provincia de Castellón. En el caso del Villarreal, con la victoria ayer en el último instante ante la Real Sociedad, que deja a los amarillos de nuevo terceros en la tabla clasificatoria y a tan solo 2 puntos del líder. Por su parte, el Castellón ganó anoche a la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de Pablo Hernández continúa en posición de playoff de ascenso a la Primera División del fútbol español.
Gracias, Víctor. Peor suerte tuvo el Elche, que jugó el viernes y cayó derrotado. Hola, Felipe Canals.
Hola, buenas tardes. El Elche ha visto cómo se ha reducido esta jornada su distancia con la zona de descenso. Ahora son 4 puntos de margen sobre la zona roja. Aún es un colchón importante, pero tras 7 jornadas sin ganar, el partido de este domingo es fundamental. Además, contra el equipo que abre el descenso, Elche-Girona. Domingo a las 2 en el Martínez Valero. Antes toca afrontar la segunda eliminatoria de la Copa. El Elche se mide al Quintanar del Rey de Segunda Federación.
Gracias, Felipe. Por último, ¿cómo le fue al Hércules este fin de semana? Hola, David Esteve.
Buenas tardes. Punto de oro del Hércules frente al Nastic de Tarragona, que igualó a 2 después de tener el partido perdido, ya que se puso 2-0 en contra. De esta forma, el conjunto alicantino, gracias a los goles de Fran Sol y Slavi, rescató un empate en Tarragona. Suma Beto Compañ 4 puntos de 6 posibles desde su llegada al banquillo blanquiazul.
Gracias, David. Esto tenemos en el deporte.
Bueno, estaré en pendents de con queda hoy el Valencia.
A ver si gana.
Esperemos que
hace
sí.
Muchísimo tiempo que no gana a domicilio. En esta temporada todavía no ha ganado lejos de Mestalla.
Bueno, pues esperen que gane el Valencia. Gracias, Edu.
Adeu.
Adeu. En cuanto a l'horatge per a demà, EMET anuncia intervals nuvolosos amb possibles precipitacions febles i disperses, sobretot al terç nord de la comunitat i de vesprada, que seran més probables a zones de l'interior. Temperatures amb pocs canvis i vent que bufarà fluix de l'oest. Arribem així al final de la Brújula Comunitat Valenciana. Continuem sempre, com cada dia, sí, amb Rafa Latorre i la Brújula a nivell nacional. Adeu.
La Brújula Comunidad Valenciana.